3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Vale, així és, senyores i senyors, les 9 i 5 minuts d'aquest 27 de setembre de l'any 2025, que ens contra el tècnic Lluís Menéndez, i això significa que comença La Gran Vida, programa número 7 d'aquesta nova temporada, amb un servidor, Miquel Àngel Ariza, i com no, en sa gran aportació que aporta, valgui sa redundància, en Joan Miquel Mas. Bon dia.
Molt bon dia, que per això pareix una narració de futbol en tantes erres.
Home, fins ara serà tu i jo del Mallorca.
A veure, ara comentàvem, avui hi ha un partit molt important que podeu escoltar aquí a Vitres Ràdio, i la veritat que...
Però jo m'ha encantat, ha estat Escotilleo i Salseo i el Mont Rosa que envolta en els jugadors del Mallorca, sí. I el tècnic que els mateixos jugadors els volen carregar, i diuen i m'han dit i
dimes i diretes. Sí, exacte. Sabeu què passa? Que Miquel Àngel
no entén de futbol.
No entén de futbol, però, no li agrada tampoc.
Però he trobat una vertent que m'agrada, que és el Salseo.
El Salseo, això t'ha agradat.
M'ha agradat.
I he explicat tota la polèmica aquesta amb en Dani Rodríguez, que l'han apartat de l'equip. Van apartar 10 dies, que tampoc va ser una cosa...
Sí, però quina raça té que és l'entrenador per això que se volen carregar mateix els jugadors.
Exacte, li he contat, li he explicat una mica la pel·lícula i
això
t'ha agradat, eh?
Això... M'agrada molt.
A futbol no, però això...
Jo al moment que m'has contat que és que l'any passat volien... jugaven tan bé que quasi van anar a jugar a Europa, però van dir, si juguem a Europa i guanyem, vendran jugadors bons i nosaltres ens apartaran i tot això, no jugaran tan bé i no anem a Europa i tot.
I és que Palma és molt petita, Miquel Àngel. Palma és molt petita.
I del Lluís Menéndez... Han de fer una secció de futbol.
Sí.
Però de Salseo, de futbol.
De Salseo. L'altre futbol.
L'altre futbol, m'agrada. Eh? L'altre futbol.
O pilotes fora, o una cosa d'aquesta així. Sí, exacte. I del Lluís ha tingut 2 setmanes de vacances.
Hombre. La se mereixia.
Ara se podria posar aplaudiments ahir mateix, no fa falta, però estan molt contents de que estiguin nosaltres, o sigui que aquestes 2 hores avui i demà 3 de La Gran Vida, i com passa el temps, darrer cap de setmana de setembre...
Ja duim
7 programes.
7 programes, primer mes de la nova programació d'aquesta temporada de IB3 Ràdio, i jo crec que poden dir que satisfet, contents. Mai ho feim a gusto de todos.
No.
Això és una cosa...
No. Això sempre passa, no? O sigui, no podem encertar sempre...
Però intentant fer-ho el millor possible, que sobretot que l'oient estigui entretengut. Contem el que contem i entrevistem en qui entrevistem.
I sobretot també perquè donant-se possibilitat que vos pugueu reenganxar en qualsevol moment, perquè tenim tantes seccions, tantes coses per contar, per explicar, coses d'actualitat, entrevistes divertides, entrevistes diferents, entrevistes d'actualitat, i sobretot també molt de companys que ens fan seccions cada setmana, que ja començau a tenir una mica per mà.
Exacte, que és l'important, començar a tenir per mà el conglomerat de lo que és aquesta gran vida, com tu molt bé deies, 2 hores de dissabte, 3 hores de diumenge, cada dia començam a les 9 des de matí, cada dissabte, cada diumenge a les 9 des de matí, a diumenge fins a les 12, dissabte fins a les 11, i seccions que trobareu avui, perquè vegeu que són capaços de fer en 2 hores. Ara, en breus minuts, plou i fa sol en Alberto Darder.
Que voleu meteo, la teniu.
Meteorologia.
Sí.
Que no tothom vol saber el que és meteo.
Bueno, jo faig així menys paraules, més saliva i més... No ho sé.
Llavors vendran David Arraez, sí. Té la paraula, l'espai on cada setmana explorem idees inspiradores i sorprenents a partir de xerrades.
Això, bona comunicació.
Teràpia de parella.
També, perquè teniu... Tothom té fills, té parelles, o té amigues i amics, i voleu estar bé. I ell ja mos explica com fer-ho. També tenim, per exemple, avui xerrarem de càncer de pulmó, que és una cosa d'actualitat.
Exacte.
Les paraules d'en Trump, si se pot curar, que deia...
No se pot curar, no, que no poden prendre paracetamol perquè nins tenen autisme.
També.
Una cosa de locos.
També en parlarem.
Una passejada per Eivissa, on anirem pujarem amb globus aerostàtics avui.
Oh, que m'agrada, també. Això vos agrada.
Amb una paraula.
I me va agradar.
I llavors estendrem la secció Ningú és perfecte, amb en Sergio Sergio Espósito i en Mateu Bibiloni, que mos contaran coses del món de les pel·lícules.
I avui serà bastant divertit, per cert.
Però ho descobrirem cap allà a les 11 del matí. I avui que m'has preparat que un llit que queda molt metàl·lica.
Oh, és que...
Què, mira, és això?
Jo m'agrada cercar...
Està prohibit, això, està prohibit.
M'agraden les efemèrides musicals i resulta que avui, quan jo tenia 6 anyets, tal dia com avui, de 1986, va morir Cliff Burton, qui és ell? El baixista de la banda Metallica.
Oh. No.
Ara no li va
bé. A les 9 de matí no podem posar això, per favor.
Ara no li va bé.
No, per favor.
No li va
a
bé.
Més, hi ha una altra cosa que passarà més interessant, que m'agrada més.
A més, d'un que ha pegat molt entrada.
Hombre, bon sabí mai.
Això per a les obres de Palma.
Com se t'ocorreix per aquest tipus de cançons?
És que la música és molt més que un Mónica Naranjo, no? Te treuen de Mónica Naranjo d'una manera.
Exacte.
Desfermada.
Mónica Naranjo, desfermada. Dilluns treu nou single.
Oh,
por un like, se dirà.
S'ha tret els cabells.
Per un no.
No.
A tornada rosa.
A tornada... Però els cabells... Ai, de fàcil que no el veig. Una foto ahir i jo dius que veig...
Pots veure una foto d'avui?
Mem.
Ah, llavors te mostré una foto d'avui. Mónica Naranjo de Satamé.
Nosaltres ho cercam per vosaltres,
eh? A partir de dilluns, nou single. En aquest cas es titularà Por un like. Vinga, a les 9 i 13 minuts. Senyores i senyors, amb alegria començam. 972-13-99-00 és el nostre número de telèfon en directe per contar-me el que m'ho vulguin contar.
I també telèfon de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Ho ha dit tan aviat que la gent no ha tingut temps d'apuntar.
I del que apuntin.
Que ja fin paper i bolígrafo, a llapis i apuntin. Número de WhatsApp, vinga.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I si voleu entrar en directe, ja ho sabeu, el telèfon més conegut del món mundial, com diuen atento, 971-13-99-00. I tu, Juan, que dius que no te saps?
No, me'l pots repetir.
971 971-13-99-00.
971-13-99-00. Molt bé, perfecte. I del telefonau, escriviu un missatge...
M'ho poden contar el que vulguin, eh? M'ho poden dir el que vulguin.
On aneu? Què fareu avui, per exemple? Què fareu aquest cap de setmana?
Tu aniràs a veure el Mallorca.
Jo aniré a veure el Mallorca, un dinar, a veure el Mallorca...
No, jo vull fer sofà, vull fer sofà i pel·lícules.
Oh, que t'agrada. I amb palomites, crispetes i tot això,
no?
No,
no, no, no. Palomites i crispetes és el mateix,
Sí, però tu saps com va, això. Ho he dit en castellà i després he dit... Però també nosaltres en la nostra llengua. I crispetes, que ningú diu crispetes, ja ho sé.
Ningú diu crispetes.
Ah, que no?
Qui diu crispetes?
No, tu ara estàs fent de...
No, en 15 minuts, plou i fa sol.
Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Jardí.
Avui ens endinsant en l'actualitat meteorològica que, com sempre, repassam els fenòmens més destacats, descobrint curiositats del clima i avançam les previsions dels pròxims dies amb Albert Darder, que ens acompanya amb previsions clares, concises, directes per als pròxims dies i la mostra que... i ens mostra que la meteorologia no és només una qüestió de mapes i símbols, és més que tot això, és tota una història.
És una experiència.
Quasi mística, religiosa.
Sí, no, l'experiència que van tenir fa de 8 anys, ara ho explicarem.
Albert Darder, molt bon dia.
Mística i religiosa, efectivament. Molt bon dia, companys.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí estem ja amb màniga de matí i m'ho posem màniga llargueta ja. És migdia, no fa falta, però ja de matí fa fresqueta. Són fresques.
No, no, és que podem dir que ara estem en el moment d'escostipats. Vull dir...
Sí, totalment.
La gent se posa màniga llarga, llavors s'ha de posar màniga curta...
Què t'ha passat?
Ha tingut un gall de la pubertat.
Has tornat jove.
Exacte. I tothom té constipadets i coses. Vull dir, normal això, Anna, Albert.
Sí, perquè hi ha molta oscil·lació tèrmica. La diferència entre les màximes i les mínimes se baixa en plant. Hi ha molta diferència de temperatures entre el matí i el migdia, i això passa. Sí, és totalment normal en aquesta època de l'any.
Què anava a dir-te? Jo tinc la meva principal preocupació en aquest moment és saber si tindrem o no tindrem o molt salvarem de l'estiva de Sant Miquel, que és dia 29, que això és dilluns.
Sí. Bueno, serà una cosa bastant breu, bastant curteta. Se farà un dia o dos de caloreta, res de les calors que teníem fa una setmana, així que no hem de passar pena, i independentment d'això, a les vespres continuaran sent fresquets. Això ja no m'ho llevam.
Com ahir, no? Ahir em va fer de calor durant tot el dia.
Sí, al migdia van arribar als 30 graus.
Correcte, però després
sí,
de vespre...
Sí, el sol pica encara en aquesta època. Sí.
Bueno, en aquesta època, i esperem que Déu mos escolti i tinguem una època un poc normal, perquè l'any passat va picar fins a tots anys, el sol, o sigui que...
Sí, no, espero que la tardor se comporti en guany, de qualque manera sigui més normaleta que no el que han tingut els darrers anys. Anem a veure més, tenim un poc més de sort.
Altres de les prediccions, no me'n venen totes coses, notícies que han passat en el món de la meteorologia que són notícia avui. Vinga, per exemple, Albert.
Vinga, tenim... Per començar, la ex-borrasca tropical, que ja s'ha convertit en una borrasca ordinària, que s'anoma Gabriel, que
Hombre,
ha travessat l'Atlàntic.
Sí, m'agrada que me xerri d'això, perquè tothom xerra que ve un huracà a Espanya. I jo
sí,
dic,
que ai, és que segons quin mitjà de comunicació exageren de mala manera,
canvien
la nomenclatura, i mira, com tal de tenir més clics a la pàgina web, fan el que sigui.
O sigui, dir, que no ve cap huracà a Espanya. Venen a restos.
No. Venen a restos, que és una borrasca que s'ha reenganxat a la circulació atmosfèrica ordinària que solen tenir. Amb els seus orígens era un huracà, ara ja s'ha debilitat i s'ha convertit en una borrasca normal i corrent, que ara s'instal·larà a la zona del Golf de Cádiz i a nosaltres, en principi, no ens ha d'afectar.
No vendran remanents cap a nosaltres. Jo he llegit cosa que tindrem remanents de nígols que ens poden deixar cot i gota d'aigua. No.
Sí, però poca cosa. Afectarà més la zona de València i de Catalunya, perquè els vents iran de sud, sud-est, i aquests vents d'aquí no solen deixar aigua. Sí que hi haurà més nebulositat, les temperatures pujaran, serà l'estiuet aquest comentat, però no veiem que hi hagi més conseqüències.
Així, això sí que ho vaig veure un company d'IV3, de sí. Meteorologia, que ho deia a les xarxes socials, que ens han de començar a acostumar, degut al canvi climàtic, a veure com remanents i restes d'huracans arriben a la península Ibèrica. Vull dir, no és el primer que arriba, Gabriel. N'han vengut d'altres i en vendran més en el futur.
Sí, n'han hagut més. El que passa que la mà més calenta en l'Atlàntic, no només el Mediterrani, està més calent, l'Atlàntic també, no? És a dir, la trajectòria d'aquests sistemes d'huracans s'ha allargat una mica i ara arriben més enfora, podem dir que el que arribaven abans, i tal vegada amb més potència, no? I ara aquest fenomen ha augmentat, però ja t'he dit que no tenim cap huracà damunt, que no vos enganin, és una borrasca ex-huracà, ex-ciclotro tropical, però que ara ja s'ha convertit en borrasca normal i corrent.
Xerrant d'huracans, quina diferència hi ha entre un cap de fibló i un huracà? Molta.
Mirau, un huracà és un sistema molt més gros, és una borrasca molt profunda que se veu un ull perfectament definit i abarca una extensió de pot ser centenars de quilòmetres. En canvi, un cap de fibló és una cosa molt estreta que entra en un punt molt concret, que és un radi de pocs quilòmetres.
Ah,
per tant, aquesta és la diferència, és l'extensió, bàsicament.
Està bé que ho veies explicat, perquè són coses que la gent mescla, no? És com la de tro i llamp.
Sí, Troi, sí també, també.
Sí, però un tro és el que li segueix en el llamp. Això
sí, ho mescla molt.
Ho mescla
sí,
molt.
Sí, sí,
ah, sí.
Sí.
Allà pas
llum sí. I llavors el vestre.
Sí, això que sí, ha estat un llamp, no, ha estat un tro.
Ah.
Saps?
Ah.
El llamp no. El que has vist.
I si sento un bastó, això.
Sí, sí, ho feia molt.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ah, animal.
Sí. En canvi, per exemple, una borrasca, tenim més o manco clar ja el que és.
Cap de Fribolo esquivava fa 18 anys, l'any 2007, a les Illes Balears, no?
Oh, quin desastre.
Sí, un 4 d'octubre. Supos que vos en recordareu perfectament. Bueno, perquè això no s'olvida.
Que és aquell que va deixar tant d'arbres tomats i va fer un desastre.
Sí,
tenc una anècdota.
Va ser un nígol enorme que va créixer per la banda de Múrcia i va enfilar la trajectòria directa cap a Palma, justament. Va afectar la capital i justament a una hora punta com és les 5 de sola baixa. És a dir, per les seves característiques hagués pogut fer molt de mal perquè va ser durant un moment super exposat per part de la capital de les Illes. Va ser o gros. I bé, Joni, manet espectadors, si se'n recorden, els oients, que mos telefonin per contar-nos la seva experiència.
Aquesta és
jo
bona.
No m'atrevesc a dir-ho, perquè la setmana passada m'ho van pegar una pufetada en Miquel Àngel i jo, amb el nostre canvi d'hora, que varen quedar com a jurit defensors.
Varen quedar molt malament.
Però bé,
ja volia seria, un partit perdut.
Que m'ho telefoni.
De totes formes, ara ja es diu, se coneix que entrem a dins l'hivern, a dins l'horari d'hivern, perquè ja a les 7:30 de matí encara fa fosqueta, i a partir de les 7 de l'hora baixa ja el solet se n'ha anat, ja m'agrada, No entrarem en
la discussió. No, però ara s'accelera la retallada en les hores de sol. Ara fa més via. Cada dia crec que perdem un minut i mig i dos minuts. Ara fa molta més via.
Fins quan?
Fins Santa Llucia. Fins a mitjan de desembre, els capvespres se segueixen acursant. A partir de Santa Llucia, a partir del 10 o 11 de desembre, els capvespres comencen molt a poc a allargar-se, però els dematins encara se cursen fins a passant Nadal.
I quantes que mos envien s'hora, per cert?
El darrer diumenge d'octubre, que enguany cau en 24-25. Vam, avui quin dia és?
Avui és 27.
Espera, 4, 11... Sí, la nit del 25 i el 26.
Ah, mira.
D'octubre.
Aquí és quan acaba la vida.
Aquí quan ja te mors...
I comences la tranquil·litat.
Exacte, comences la tranquil·litat, comences el vespre quan toca...
Sí, sí. Ell ho diu, però va en màniga curta, que els són curts.
Exacte, jo vaig dir... Sí, però perquè avui fa...
I a les 5 fosca negra.
Exacte, tenia allí.
que n'hi hagi. On éreu, vosaltres, es dia ara fa 18 anys, l'any 2007, l'any d'escat de Fibló?
No, Alberto era molt jove, crec jo.
Jo me va agafar a la universitat.
Bueno,
crec que
jove,
era el tercer dia de classe, acabava de començar la carrera, era el tercer dia de classe, i el que se veu allà, en el campus, que va quedar a prop de la zona més problemàtica, pareixia una pel·lícula d'aquestes americanes, no? Se va fer, jo me'n record, que se va fer de vespre, unos, abans de descarregar, una oscuritat total, ara que aixecant de foscor, es acumula nimbus, el nígol era tan gros que fa, per mi, que 16 quilòmetres d'alçada... que se va fer de vespre, va ser un nivell, vaja, de campionat.
Sí. I de jo era, feia dues hores que havia anat a Son Moix entrevistant els jugadors de vòlei que entrenaven allà. Dues hores després, que quan va escat de Fibló i va desaparèixer el sostre de l'antic poliesportiu de Son Moix, van a tornar l'endemà per xerrar amb els jugadors a veure què havia passat, i els jugadors s'havien amagat, corrien per allà per les instal·lacions. Va ser un desastre i jo no me va plegar per dues hores.
Normal.
I va ser on hi va haver un malauradament un mort.
Un desastre. 9:26 minuts, anem amb la predicció meteorològica. Vinga, a partir d'avui, ja dissabte 27 de setembre, quina setmana mos espera?
No hem de passar pena pel tema de si plou o no plou, perquè cap de setmana podem fer plans tranquil·lament. Tenim aquesta mini estiuet, qui vulgui anar a la platja ho pot fer, perquè la mà encara està calenta.
Molt bé.
I els canvis poden venir a partir de dilluns a la baixa, dimarts, bé, que és quan entrarà una mica d'aire més fred, de tramuntana, gregal, i aquí sí que poden créixer nígols i deixar qualque precipitació, i les temperatures tornar a baixar. Aquesta pujada d'aquest dia se revertirà i tornaran a tenir la fresca que varen tenir fa dos dies. O sigui que jo encantat.
I d'Eivissa, que podran volar amb els globus aerostàtics, que avui en parlarem.
Sí.
Demà també aquí a Palma podrem anar a la Fira d'Esvariat, o sigui, podrem firar. I tot beníssim, i és que volen fer una excursió, també.
Fins i tot els amants de la platja. En Alberto Mor diu que encara, a 27 de setembre, podrem anar a 27, 28, 29, 30... per anar a la
platja. Jo he acabat escupa de la platja. Vaig anar la setmana passada, de repic, i s'ha acabat.
I ja s'ha acabat. Fins l'any que ve.
Ah, ja, fins l'any que ve.
Jo no t'he pitjat platja en guany.
No, cap dia, ni una.
Cap dia. No som animal de platja, tampoc.
I piscina?
Piscina sí que mai t'he pitjat.
Tot va bé. De munt un pelicano d'aquells. Rosa.
Pelicano?
Com se diu? Aquell bitxo?
Ah, un unicornio.
No, això que tothom compra, que és una espècie de...
Un inflador. Un inflador.
Sí, un matalàs, se diu en mallorquí.
Un matalàs d'aigua.
Una colxoneta tota sa vida, però un matalàs.
Què xerres, Juanmi? Pots tornar a ser...
Sí, m'estic imaginant a Miquel Àngel damunt una colxoneta o un matalàs a dins una piscina i estava pensant com seria.
Un desastre
gros, perquè ell és gros i fa dos metres.
Alberto, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, xerrant la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, 9:27 minuts, senyores i senyors. Fem una petita pausa publicitària i tornem tot d'una venya. Fins ara.
Com no llueva, tendremos que ducharnos con agua fombella, chupar el jugo de las paredes de la nevera y plantar cactus en el lavabo y en la bañera, pa' que en verano tengamos algo para mojar. Como no llueva, ni cuatro días va a durarnos la pobre abuela, y al periquito habrá que dejarle la puerta abierta, y a los perros invitarlos a una cerveza, pa' que en las noches por lo menos dejen de aullar.
IB3 Radio es diversidad.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí.
Vaja, cara.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Cada setmana obrim una finestra de les noves idees inspiradores perquè aquí a La Gran Vida és un laboratori de veus, idees i emocions. Una cita setmanal amb els coneixements que transformen la manera de comunicar-nos. I per què vos conto tot això? Perquè tot això ve incluït dins aquest espai de en David Arraez, allà on parlarem avui de paraules...
Prohibides.
Prohibides. David Arraez, bon dia.
Buenos días, buenos días.
Bon
dia.
Estàs?
Bon dia, David.
Estàs amb una energia...
Estupendo. Y eso que no he desayunado.
No quieres pelear con nosotros, porque nosotros...
No,
hoy tenemos bueno, el día de pelea.
Yo no peleo, yo no peleo. Yo dialogo.
No, tienes que pelear.
A dir que li agrada Metallica.
Marta.
Sí,
Marta.
Me encanta.
Ya tenemos pelea.
También me gusta Mónica Naranjo.
Ah, bueno,
que
vale.
Que no sepas.
Segur, ho ha de tenir ben tothom.
Sí, no, sí. És que ho he de tenir bé en tothom, són jo que som els que he triat Metallica, he triat Mónica Naranjo, perquè tots estigueu contents. Jo vull que estigueu feliços.
Però tu tries per convenients, per no tenir problemes.
Exacte, jo he de mediar. Exacte. El mediador.
Exacte. El mediador.
Paraules prohibides. ¿Qué vos contes, David?
Pues os cuento que te imagines que vas a una entrevista de trabajo y empiezas diciendo, bueno, yo creo que soy un poquito responsable, no sé si me explico, y...
Dí, no, no te expliques.
Marta. Se acabó. Fin de la entrevista.
Ahora, de hecho, yo me he quedado ojiplato porque ¿qué digo?
Esas palabras prohibidas son palabras que usamos a diario, que nos sirven para construir, o más bien para destruir, la imagen que proyectamos. Y hoy me gustaría hablar de todas esas expresiones que lo que hacen es quitarnos fuerza. No nos damos cuenta, pero nos quitan toda la credibilidad del mundo. No se trata, ojo, que nadie me malinterprete, no se trata de censurar el lenguaje, sino de identificar... esas palabras, esas expresiones que nos restan credibilidad, porque son palabras, frases que cuando las decimos da la sensación de que somos un poco inseguros, que dudamos, que tenemos poca confianza en nosotros mismos. Y he traído cinco.
Cinco, pero...
Sin rima, por favor.
Te la puedes coger con tranquilidad.
¿Puedo decirte una y creo que no te la voy a chafar?
Dímela.
Espero, ¿eh?
Dímela.
A ver.
Tenemos la... Y esto me lo enseñó mi abuelita. Se me predina de ella. No has de di... ¿Me entiendes? Has de di... Me explico. ¿La tenías?
La tengo.
Ah, y ya, eso, vos.
Pero muy bien.
Pero el fútbol de una pasada antes...
Te juro que no estaba en el guió, això.
Però tu has vist cosa.
No, però que estan connectats. Vale.
Pues vamos a empezar con esa, con venga, la de va. ¿Me entiendes? Vamos a empezar con ¿me entiendes? Porque...
Yo la digo,
¿eh? Claro.
Tiene un problema, y es que estás dando por supuesto que la otra persona...
No te entiende.
No te entiende. Y como no te entiende, ¿por qué no te entiende alguien? Puede ser por dos razones, porque no
pero
me explico...
Pero también puede ser una muletilla, ¿eh?
Es una no muletilla, tens. Es no una tens. Muletilla. Es una muletilla, pero es una muletilla que hace pensar que el otro es un poco cortito. ¿Qué? ¿Me entiendes?
Porque,
hombre, claro que te entiendo. De hecho, fue una de las muletillas que comentamos hace unos cuantos programas, que no teníamos que evitar. En este caso, tenemos que eliminarla de nuestro vocabulario. Primero, porque es muletilla. Y segundo, porque es una frase en la que parecemos cortitos. Y hacemos cortito al otro.
Hacemos parecer cortito,
al otro. Así que esta nos la cargamos. Otra.
Yo ¿y la sustituimos por?
Por un silencio. No decir nada. No aporta nada a la frase. Si yo ahora te estoy diciendo que tenemos que evitar esta palabra...
¿Me entens?
O digo, tenemos que evitar esta palabra...
También.
El famoso silencio de los dos segundos. Poderos momento de dos segundos. Sí.
El mentens, en este caso, al final de la frase, no aporta nada, así que lo podemos eliminar directamente. Una que usamos mucho, yo creo que.
¿No? Ay, tampoco está bien usada.
No, porque suena a duda. Estás inseguro. Yo creo. ¿Cómo que yo creo? Yo no creo. Yo afirmo. Yo creo que este informe está bien. Transmite poquita autoridad. En cambio, si tú dices, este informe está bien porque lo he repasado tres veces, ¿qué te suena más seguro?
Pero si yo digo, yo creo que está bien, yo entiendo que lo que estoy haciendo es decir que está bien.
¿Que lo crees?
Sí, pero ¿por qué sustituyo el creo como una cosa afirmativa, entonces?
El creo, en realidad, es una creencia que no tiene una seguridad y un peso empírico.
Ajá.
Es una creencia. Yo creo. Creo que va a llover, pero no sabes si va a llover. Creo que va a ganar el Madrid o el Barça.
El Mallorca hoy va a ganar.
Pues creo que va a ganar el Mallorca, pero no lo sabes. Yo creo que este informe está bien. ¿Crees? Si tú dices, este informe está bien...
Estoy convençut que el Mallorca guanya avui.
¿Ves? Estoy convençut. Però bueno, ahí ja haces de pitoniso.
Ja, tu també, a veure, aquí fas de medium.
Aquí no lo sabes.
Es que estoy muy nervioso.
Si nosotros evitamos empezar las frases con el yo creo, en primer lugar, el yo...
El mal de fe, ¿eh?
Sobretot si estàs acostumat, però... El yo, en este caso, lo primero que hace es que nos da protagonismo a nosotros y tenemos que intentar siempre no ser el centro de atención.
Un poco de ego...
Hay que el ego que nos suba, pero porque nos lo suben los demás.
Ya, ya.
No porque no lo subamos nosotros.
Ya, ya.
Ya.
Y la duda del creo no es como muy... No es aplomo, no es seguridad, no es decir, estoy convencido de que esto va bien.
Ajá.
Vamos con otra, un poquito. Un poquito.
Un poquito.
Estoy un poquito preparado.
Hoy.
Estoy un poquito,
estoy un poquito preparado.
Este te lo compro, porque el creo lo hago mucho yo y creo que me costará, ¿ves? Creo que me costará hacer que no lo diga. Pero el que estás hablando ahora, este sí ya es un poquito...
Estoy un poquito preparado.
Estoy un poquito preparado.
Está un poquito bien. Ey, ¿qué te ha parecido el trabajo que hemos hecho? Está un poquito bien.
Ay, es desagradable.
Minimiza.
Es desagradable.
Sí.
Es una merda de trabajo.
Sí, que borde.
Exacto.
No, borde, no.
No, ha dit merda.
No, he dit borde.
No.
Borderline.
Así que el estoy un poquito o el un poquito lo desterramos. Estoy preparado, estoy muy preparado, estoy bastante preparado. Lo voy a petar, ¿eh? Eliminamos el un poquito. Otra. No sé si me explico.
Hombre, pero esta es
Yo aquesta la dic, sí, aquesta la dic.
Sí, a més molt de cachesudo.
És per no dir, m'entiendes? Me vull assegurar que... És com humilitat.
Vol dir que també aquesta també mejor la evitamos.
Sí. Jo s'explico, jo s'explico.
Bé, m'explico.
Perquè jo aquesta l'empleo molt.
Cuando tú dices, no sé si me explico, la idea que estás dando a tu interlocutor... Es que no tienes claro
si
lo que estás diciendo.
¿Sabes si te entiende o no me entiendes?
O sea, casi como que si ni tú sabes lo que estás diciendo, ni tú mismo entiendes lo que estás diciendo. Además, es una muletilla.
Sí.
¿Saps què t'ho vull dir? ¿Os acordáis? Sí. ¿Saps què t'ho vull dir?
Sí. És un saps què t'ho vull dir.
És un saps què t'ho vull dir.
És la traducció per jo, sí.
Claro.
M'entens què t'ho vull dir?
Imagínate que estamos en una frase, en el trabajo, tenemos una estrategia de ventas que es muy importante. No sé si me explico. Y claro, pues allí tus vendedores te están mirando como diciendo, pues ya dudamos, porque si tú mismo no sabes si explicas bien esa estrategia, pues ¿cómo la vamos a entender nosotros? Además, hay una alternativa al no sé si me explico, que consiste básicamente en hacer una pregunta al final.
Ok.
El no sé si me explico genera duda, pero imagínate que yo digo, esta es la estrategia... ¿Queréis que os dé más detalles?
Ah, amigo, cambia.
Cambia.
Más detalles vol dir que tú tens toda esa información.
Exacto. Que sé de lo que estoy hablando, tengo toda la información. ¿Queréis que os dé más detalles? Y los otros, este sabe de lo que habla, este controla, ¿eh?
Vienes a sustituir el no sé si me explico Por una certeza, en este caso.
Correcto.
Me agrada que esté también.
Y encima es una certeza en forma de pregunta que ayuda a que los demás participen en la conversación.
Ajá.
Y esto puede hacer que a lo mejor te aporten una idea que a ti no se te había ocurrido, por ejemplo, o que te cuenten algo que no habían contado antes porque no les habías dado pie a que lo hicieran. Así que, si el no sé si me explico lo cambiamos por una pregunta al final de la frase, ganamos un montón.
Mira lo que hemos aprendido hoy, lo que estamos aprendiendo hoy. Porque es que de lo que
está
sí, porque lo que está explicando es una cosa que cotidianamente empleamos de manera sovint, a més.
Molt. Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bebe agua, hombre.
Bebo agua,
bebe gracias. Bebe agua, porque te he visto acercarte la botella 7 veces a la boca y no te hemos dejado beber agua, pobre amo.
No, pobre amo. Sí, hemos estado a punto de darte de pobre...
Una que no me encanta, no me encanta. Una que no me encanta. Estoy construyendo una frase terrible, ¿eh? No me encanta. No la odio. Es que era por no decir la
es
odio.
Es que no me encanta.
Es que no me encanta.
O te encanta.
En la construcción de esta frase, ¿qué te pasa, David?
Es chunga, ¿eh?
¿Qué te pasa?
Pues, ¿qué me pasa? Que llegué anoche de Madrid a las 11:30 de la noche.
Te he visto en las redes sociales haciendo cosas.
3 días allí haciendo, impartiendo talleres y team buildings.
Y
me hacéis madrugar.
Ah, bueno. Ah, no madruga, ¿no? I nosaltres que mochiquemos el 6 de matí.
Exacte.
És una cosa... L'hem de matar.
Bé, tu t'has aixecat a les 5:30, segurament.
A les 5:30. Jo a les 5:30 i a les
7:30.
No són hores.
De fet, el primer missatge que nosaltres mos enviem és de matí, no és un bon dia, com estàs preparat, ara molt bé. No, és un...
És veritat.
És un... No són hores.
No són hores. O sigui, ell m'escribe, a les 7 de la mañana m'escribe, no són hores. I en ese moment està despegándose los ojos porque se está empezando a despertar.
I ell entén, està despert, no s'ha quedat dormit i està preparat.
I m'ho dona tranquil·litat perquè sé que vendrà.
Molt bé, molt bé. Muy bien, estupendo.
Tenemos unos códigos.
Sí, sí.
Galácticos.
Códigos de comunicación.
Sí.
Son un día, mira, me lo voy a anotar este, para que hablemos un día de códigos de comunicación.
Pues sí, pues sí.
Porque esto es importante, es una forma de decir, estamos listos, vamos a hacerlo muy bien, pero simplemente es un no sonar.
No sonar.
Además,
no
es en un tono divertido, sí, gracioso.
Exacto. Uh-huh. Más cosas, dale.
Más cosas. Vamos con ese que he dicho que no me gusta nada.
Que no que te quita la vida.
El perdona, al inicio de la frase.
¿Perdona?
Perdona, pero no estoy de acuerdo.
Perdona.
Lo veo como un acto de educación, ¿eh?
No.
Ahora mismo lo veo como un acto de educación.
Perdona.
¿Y que hay que perdonar?
Ay, yo me parece que te estoy teando.
No, sí, pero me estás tan educadamente, perdona.
Ahí no me agrada. No.
Bueno, ahí lo compro. Ahí te lo acepto.
Sí.
Disculpa.
Lo mismo es un sinónimo.
O perdona que te tai.
Perdona que te corte. En realidad debemos intentar nunca cortar a una persona que está hablando, salvo que lleve 3 horas. Hay otras formas de cortar a una persona sin tener que ser abrupto. Lo que sí tenemos que evitar es el perdona al principio de una frase cuando vamos a decir algo. He dicho el perdona, no estoy de acuerdo, pero en realidad no hay nada que perdonar. No has hecho nada malo. Simplemente hay una división de opiniones.
Okay.
Y una forma mucho más eficiente de decirlo podría ser: entiendo tu punto de vista, pero quiero añadir algo distinto. Y aquí he utilizado un pero a propósito, porque el pero ya dijimos que
era una muletilla.
Exacto. Y podemos sustituirlo por: entiendo tu punto y quiero añadir algo distinto. Si empezamos a desterrar también el pero de nuestra conversación, lo que vamos a hacer es que siempre será una conversación más positiva.
Correcto.
Si añadimos el y, estamos añadiendo. El pero resta. Ah. El y suma. Entiendo tu punto de vista y quiero añadir algo. Y hemos eliminado el perdona del principio de la frase.
Vale.
M'agrada.
Vale.
Perquè el però sempre elimina tot l'anterior, moltes vegades.
Mucho. Totalmente.
O és una forma de justificar que, vale, t'he escoltat, però ara diré la meva.
Has hecho el mejor trabajo de toda la clase.
Pero...
I aquest però és una...
Pero te has equivocado en una pregunta. ¿Con qué se va el alumno? Me he equivocado en una pregunta.
Exacto.
Si tú le dices, has hecho el mejor trabajo de toda la clase y si hubieses hecho bien la última pregunta, habría sido perfecto.
Y ya es otra cosa.
Ya es otra cosa. El chaval se va animado, ha hecho el mejor examen y me ha faltado nada para llegar a la perfección. Pues voy a por ello la próxima vez.
Aquesta seria parescuda a la pregunta negativa que moltes vegades, sobretot, per exemple, ho fan els papàs, no? I les mamàs. No vols menjar més? Ja l'haces en negativa, en comptes de dir...
Correcto.
Vols una mica més? No, dius, no vol més, ja dones per fer que et dirà que no, o bueno, dones la possibilitat de que te digui que no.
En català és diferent, perquè la estructura gramatical en català és diferent a la del castellano, i en este caso ese no no és un no. Es decir, no es una negación.
Mm-hmm. No pensis tant, Juanmi, no pensis tant.
No, gent que, no pensa, que pensa en la llengua cooficial.
No, no.
Saps?
No.
En sí, catalán no, yo usaría, no. Además es bonito. Esa pregunta que has hecho es bonita. A nivel sí. Sonoro, me gusta. ¿Qué no volmen ya un poc més?
Es ahí que te manies avui de matí. Avui de matí està...
Perdona.
Però si ha començat en metàl·lica.
Perdona. Ha començat en metàl·lica de matí, imagina com està avui. Ara vaig avant, 9:44 minuts.
Pues vamos. Habíamos dicho 5, vamos a hacer una sexta.
Venga.
Que es una que tampoco me gusta nada. La verdad es que... La verdad es que no, es
a
un
mí,
relleno...
Confieso que esa tampoco me gusta a mí.
Que resta no. Fuerza, ¿no? La verdad es que me gustó mucho lo que hiciste. Y si no dices el la verdad, ¿qué pasa? Me gustó mucho lo que hiciste.
Punto. Ya, suena diferente. Afirmativo.
Claro.
Conciso, directo.
Ahí está. Y esa es la forma en la que tenemos que comunicar. Imagina dos personas que dicen, yo creo que... Este trabajo es un poquito complicado, no sé si me explico.
Joder,
¿cómo te quedas?
Que no tengo ni puñetera idea.
Este trabajo es complicado.
Punto.
¿Se entiende? ¿No se entiende? Pues ahí. Vamos a ver si eliminamos todas esas palabras, el yo creo, es un poquito, el no sé si me explico. Las eliminamos de nuestra vida. Las eliminamos de nuestra conversación y lo que vamos a tener es siempre una comunicación clara y directa. Así que...
En David Arraez, que com sempre hem parlat de les expressions que utilitzem diàriament i que sense adonar-nos ens apareixen insegures, un poc convincents i fins i tot molestoses. Moltíssimes gràcies per haver estat con nosotros.
Gràcies.
M'encanta aquesta secció, David.
Fins la setmana vinent. Gràcies, gràcies.
Adéu-siau.
Don't you worry. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take a flight. Get high than a kite. Floating on the sky. Look, mama, I could fly.
I feel so alive. I'ma live my best life. Do just what I like.
Get that price. I was starting now to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be.
Oh, 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 oh. Radios. Participació.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Les 9 i 48 minuts i veteres a ràdio. Com fer per no caure dins la monotonia durant la tardor? Ja hem iniciat la tardor també, ha finalitzat o està finalitzant el mes de setembre i ja ens hem apuntat al gimnàs i ja hem aclarit amb quins són els temes extraescolars dels nostres fills i filles. En fi, amb una paraula, ja entrem dins la monotonia després de l'estiu. Com podem evitar aquesta monotonia, aquesta... Sí, aquesta monotonia dins el món de la parella? Per això avui tenim entre nosaltres en Teresa Ramos una altra vegada, Joanmi, sexòloga, humanista i terapeuta de parella, que mos parlarà d'aquesta maleïda monotonia.
Sí, volen que mos expliqui què passa quan entram dins aquesta rutina per no trobar a faltar l'estiu, no? Que tothom anava una mica més a la seva bolla.
Senyorança.
La rutina, com duim la rutina, però ben duita, sense que avorrir-mos i sense que hi hagi problemes.
Com nos enrotllamos, Teresa?
No, m'encanta, buenos días.
Una cosa de loco.
Pues nosotros volem
entendre. Si quieres, te hacemos la sección. Mira, y al final nos contestas.
¿Tú qué harías?
Miquel Àngel, no m'he entès res de lo que mos ha dit en David Arrae.
No, exacte.
Al final no aplicam res.
No aplicam, el sentit comú.
Bueno, nos va muy bien la sección anterior, porque podemos incluir también cosas en pareja y vamos, como decíamos, os cojo el hilo. Pues primero, enhorabuena a toda la organización familiar de este septiembre, que hemos organizado las extraescolares, la adaptación de colegios, la compra de materiales, los itinerarios escolares, nos hemos apuntado al gimnasio, hemos mirado los menús, poco se habla de este mes de septiembre. A mí se me ha ido ya la pupita del labio de la semana pasada, es decir, ya hemos empezado con esas rutinas. Y vamos a... Ahora nos falta organizar, que lo dejamos siempre para lo último, porque lo importante lo dejamos para lo último, cómo vamos a instaurar la rutina en la pareja. ¿Y por qué no nos gusta hablar de la rutina en pareja? Pues porque tenemos unas falsas creencias. Creemos que si pongo las rutinas de pareja, pues hay la idea de que... va a venir la monotonía, falta de espontaneidad, que va a añadir presión a los quehaceres, que ya vendrá, ¿no? Entonces nos creamos ahí unas falsas creencias sobre instaurar las rutinas en pareja. Hay que diferenciar entre rutina y la monotonía.
Ok, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
La rutina es un hábito o una costumbre, pues que se repite de forma prolongada para...
Que nos marcamos.
Que te haces, ¿no? Para una... con una intención y una organización. Y la monotonía es la falta de variedad, es la falta de interés en una situación o en una relación. Entonces, como estamos en horario de mañana, vamos a poner, en vez de hablar de un tema de pareja, hablaremos un ejemplo del desayuno.
Okay.
El desayuno, tú tienes una rutina.
Sí.
Te levantas a esa hora.
Total.
Hay gente que le gusta tomarse primero el café y luego descansar.
Exacto.
Tú tienes tu rutina.
Sí.
Que lo hagas monótono o no, será tu responsabilidad.
Pero ¿hasta qué punto no es sinónimo? Porque, por ejemplo, yo te pongo mi caso, un ejemplo de mi caso. A mí me gusta despertarme, me tomo mi café con leche, leo las redes sociales, luego los periódicos, luego me tomo otro café con leche. Después de hacer varias cosas, voy y desayuno con mi tostada, con jamón y queso, y empiezo la mañana. Por tanto, es una rutina monótona.
Depende. ¿A ti te satisface?
Sí.
Pues ya está. La monotonía es cuando tú tienes esa desidia, cuando notas que eso no te va bien, cuando hay un aburrimiento.
Okay.
Entonces, a veces necesitas... Tú tienes esa rutina, que también puede ser, tengo esa rutina entre semana y en fin de semana tengo otra rutina, que
también
puede ser al contrario.
También.
En el momento que dices, estoy, mira, del segundo café a las 8 de la mañana...
Hasta
aquí, entonces ya puedes ir pensando en variar.
Vale.
Entonces, en el momento en el que tú creas que eso ya no te satisface, entonces ahí ya vamos a empezar a cambiar.
En el mundo de la pareja, ¿cómo lo podríamos aplicar? Para poner un ejemplo.
Pues si a ti lo del sábado por la noche te va súper bien y os funciona, no tienes por qué cambiarlo.
Vale.
En el momento que uno de los dos dice,
Otra vez toca el mira, sábado por la noche.
Mira, le voy a decir a la suegra que venga a comer a casa, a cenar, porque prefiero hacer algo. Muy o bien. Me voy a inventar que me voy a estudiar. Porque
rompes la monotonía para crear una rutina.
Porque no la aguantas.
Porque no la aguantas.
Es decir, si ya la monotonía no lo soportas, entonces ahí ya tienes que empezar. Que te va súper bien el sábado por la noche porque tú estás más descansado, más descansada, porque así ya te tienes esa preparación, porque ya has cogido el hábito de avisar a padres de que te cuiden las criaturas, entonces adelante. Vale, esa es la diferencia. Vale, ¿Qué podemos hacer para empezar a organizarnos? Primero, como pareja, vamos a marcarnos unos objetivos de qué queremos este otoño, por no decir todo el año, ¿no? Estamos en otoño. ¿Qué objetivos me quiero marcar este otoño? Okay. ¿Vale?
Cosa a corto plazo.
Sí, a ver.
Un corto medio plazo.
A ver, el invierno nos va bien. Okay. Entonces, hemos salido del verano, hemos sobrevivido a la pareja en verano.
Ajá, ¿no? Que no es fácil.
Que no es fácil. Entonces, ¿y ahora qué objetivos? Y observar la diferencia. He dicho qué objetivos quiero, no he dicho qué actividades quiero hacer.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo. Acordaos, quien fue monitor o monitora de tiempo libre, que una de las premisas que se nos dice siempre es... Márcate primero qué objetivos quieres y luego ya marca las actividades. No hagas un juego de barro o si no hay un objetivo detrás.
Okay.
¿Cuáles pueden ser nuestros objetivos de pareja? Pues yo este otoño quiero empezar con más espacios de intimidad. Quiero escapadas a solas. Quiero más gestos de cariño a lo largo del día, que ya sales por la puerta y un portazo, ¿no? Es decir, quiero retomar otras cosas. Quiero más ratitos juntos. Quiero hacer actividades diferentes, que también es muy importante esto. Quiero tener relaciones íntimas diferentes. Entonces, a partir de ahí, de nuestros objetivos y de los intereses, pues ya podemos hacer una lista de rutinas que nos apetezca durante este curso.
¿Y se tiene que hacer como un ejercicio esto?
Como un ejercicio.
O sea, apuntarnos las rutinas que querríamos llevar a cabo en un corto, medio, largo...
O sentarnos con nuestra pareja ahora en septiembre.
Yo siempre digo que la pareja es como una gran empresa. Entonces, en lo que haya, hacemos contratos, compramos inmuebles. Entonces, no pasa nada por tenerlo escrito. Que no nos dé pereza. Ni pensar que esto nos va a cortar. No, lo que yo dejo por escrito es, y puedo poner un calendario. ¿Vale? Igual que hacemos calendario de otras cosas. ¿Con qué frecuencia establecen las rutinas? Porque aquí estamos hablando desde quiero retomar el beso de la mañana, ¿vale? Pero hablamos también de otras cosas. Había un autor que decía que lo ideal en la pareja era una hora al día, una tarde a la semana y un fin de semana al mes. Pero yo digo que esto no es posible a día de hoy. Lo ideal para mí sería media hora al día,
okay.
Que puede ser hablando, puede ser con ese espacio, comer solos al menos una vez a la semana.
Sí.
Okay.
Una tarde al menos cada 15 días, ¿vale? Y un fin de semana juntos en el trimestre. Con esto ya creo que estaría como espacio-tiempo estaría bien.
Que puede ir a más, dependiendo de...
Claro. Pero si al menos tenemos unos mínimos, decir, mira, yo sé que cada día por la noche, o no por la noche, hay parejas que por la noche están reventadas, que es mejor a media mañana llamarse o por levantarse un poquito antes para estar en ese espacio de pareja. Y aquí no nos dé pereza ni nos dé vergüenza pedir los cheques trueques a otras familias, sobre todo.
¿Los cheques trueques? ¿Qué es esto?
Pues que a lo mejor dices, es que yo una tarde a la semana me va fatal porque el niño o la niña va a natación y yo entonces no me da tiempo. Ostras, pero si hay otra mamá que también, otro papá que también va a esa hora,
okay.
Pues vamos a decirle, mira, cada 15 días los llevas tú, los preparas y luego te doy para la cena, ¿vale? Y yo te lo hago dentro de 15 días, te hago el trueque. Porque a veces como que nos da tenemos mucha facilidad para pedir esos favores porque hay como cosas muy graves, ¿no? O que ha habido un familiar enfermo, porque no puedes ir a la guardería, etcétera. Pero lo que son los favores cotidianos para estar en pareja nos cuesta muchísimo, ¿vale? ¿Qué prácticas podemos utilizar para organizarnos? Muy importante, la comunicación, ¿vale? Eso sí que va a ser importantísimo para que nos para que nuestras relaciones, nuestras rutinas vayan mucho mejor en la pareja. Estableceremos pues momentos pues sin pantallas, por ejemplo, aunque también pueda...
Hombre, muy importante esto. Estamos viendo como incluso ya los gobiernos, el gobierno balear, por ejemplo, ha tenido que poner stop a las pantallas. ¿Qué cosa ha pasado en la sociedad, O sea, hemos pasado a subvencionar, ¿te acuerdas hace unos años a subvencionar las pantallas en las aulas para los alumnos y bla, 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 y darles y darles y darles y darles, hasta que ha llegado el punto en que tenemos que obligar a no llevar pantallas en una cierta edad y luego regular el uso de pantallas en otra cierta edad? Es que no tenemos mesura, el ser humano no tiene mesura. Es una cosa, nos dan el dedo y cogemos el codo.
Ha habido que una legislación, pero eso, la legislación nos va a ir muy bien, que ya hablaremos de eso otro día, no solo por el tema del consumo que hacemos y el tiempo que estamos utilizando los aparatos electrónicos, sino por el tema de otros temas mucho más peculiares con el tema de la adolescencia, ¿no? Entonces, legislar aquí nos va a ir muy bien. Pues comunicarnos, hablarnos con nuestra pareja, qué es lo que sienten, qué es lo que desean, la escucha activa, que no solo responder jiji, jaja, espacios íntimos, cómo queremos, aprovechar todas las texturas que nos da el otoño, los olores de canela, la vainilla, el cedro, estar más calentitos, esa necesidad de estar en conjunto, y el autocuidado. La luz solar cambia y entonces se nos va la libido y el ánimo, y hay que retomarlo. Así que muchos paseitos juntos.
Eso es importante. Muchísimas gracias, Teresa Ramos. Una semana más, la semana que viene más y mejor.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, senyores i senyors. Són quasi les 10 des de matí. Moment de serveis informatius d'aquesta gran casa IB3 Ràdio. Tornant tot d'una a les 10 i 4 minuts. Fins ara.